Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, a punt de parlar d'art en aquest espai, a aquestes hores del matí al suplement. I aquesta setmana mirem cap a Nova York, perquè s'ha celebrat una subhasta històrica, la de la col·lecció privada de Peggy i David Rockefeller, que inclou obres de grans noms de l'art com Picasso, Matisse, Gauguin, Manet o Kandinsky. Vaja, una d'aquelles col·leccions que suposo que et quedaries amb els ulls tancats.
La col·lecció somiada. Una de les...
Sí, no? Sí, ha sigut un esdeveniment important, aquest.
Molt. Feia molts anys que no es veia en el mercat de l'art una col·lecció d'aquesta importància i sobretot de la raresa de les obres. Són obres que avui, pràcticament, encara que tinguis molts diners, no les pots comprar. No hi són en el mercat.
Són exclusives.
Són molt rares, de grans pintors de l'època moderna, de Monet, de Picasso, de Van Gogh, i que això avui no es troba. I, per tant, quan una cosa és molt rara, el mercat de l'art sempre actua amb preus rècords. És una fórmula que no falla mai.
I la Peggy i el David Rockefeller, qui són? Qui van ser?
Fantàstics.
Sí?
Sí. Sí, perquè, mira, als Estats Units moltes vegades se'ls critica moltes coses, però tenen, per mi, un fet que els diferencien, que passa de tant en tant, que és aquesta conjunció entre l'ètica i l'estètica, entre els diners i la filantropia. Són els Medici del segle XX. I això a Europa no hi ha casos com aquests.
Perquè no hi ha tampoc lleis que acompanyin. Per exemple, el que passa aquí, no? No hi ha lleis que acompanyin a ser un bon filàntrop, no?
Una part és per això, per les lleis, i l'altra és per la cultura. La cultura...
Tot i que aquí, a nivell cultural i artístic, són pioners, no?
Són pioners, però...
És com una contradicció.
Però no s'exerceix. És a dir, en el món nostre, en el món occidental, diguéssim, el món europeu, la filantropia es desenvolupa de manera molt escadussera i molt de tant en tant, i segurament per qüestions fiscals. No, als Estats Units és retornar una part d'aquella riquesa, voler-la retornar a la gent.
A la societat.
I a la societat.
Sí.
I això ho fan molt bé, i ho fan d'una forma molt generosa, com han fet, doncs, Peggy i David Rockefeller.
Tu has estat mai amb alguna d'aquestes subhastes, així, de gran format?
Alguna, no potser d'aquesta importància,
sí,
com la que estem parlant, però alguna d'aquestes que s'anomenen evening sales, aquestes ventes que acostumen a ser, doncs, a l'evening, al capvespre, tant a Londres com a Nova York, i són espectacles de glamour i on hi ha molta adrenalina i on cada vegada que el subhastador doncs fa una puja, doncs són milions de dòlars.
Un dia m'hi has de portar, home, que m'agradaria veure-ho, això.
És molt cinematogràfic, és molt bonic. Quan vulguis ho veiem.
Avui amb l'Artur Ramon ha escollit tres obres que formaven part d'aquesta col·lecció privada importantíssima de Peggy i David Rockefeller, i que aquesta setmana s'han subhastat a Nova York. Una de les obres d'aquesta subhasta és una imatge, un quadre que va pintar Camille Corot i que es va subhastar, atenció, per 9 milions de dòlars. Au, ja ho hem dit, 9 milions de dòlars. I és una imatge de Venècia.
Sí, sí, és un quadre de Corot que pinta Venècia. Pensa que aquesta subhasta es va vendre tot. És a dir, això és molt rar. En una subhasta, normalment, el percentatge de venda, anant molt bé, pot ser d'un 60%.
Imagina't l'exclusivitat, eh?
Es va vendre tot. Es vendre tot...
A col·leccions, altres col·leccions privades, altres col·leccionistes...
D'arreu del món.
D'arreu del món.
Perquè, clar, a més hi havia el glamour de comprar una peça, havia sigut de Rockefeller. Clar, Rockefeller, no ho hem dit, era el net del cèlebre magnat John Rockefeller, que va crear un imperi a través del petroli i va ser el primer billionaire, dels Estats Units. És a dir, abans de Bill Gates, doncs hi havia el Rockefeller. I ell no tenia una fortuna tan gran, tot i que déu-n'hi-do, perquè va morir amb 101 anys fa l'any passat, i va morir amb una fortuna de 2.700 milions de dòlars.
No, res, xavalla, això.
Que no és poc. Que no és poc, però és que, clar, la col·lecció aquesta veritablement ha fet tots preus rècord. I un d'ells és aquest Corot, que ens mostra una vista de Venècia. Ell va estar a Coro, va estar a Itàlia 3 vegades, i aquesta és de del tercer viatge, el 1845, i ell, que està, és un artista, diguéssim, preimpressionista, que li agradava molt el paisatge, és el gran paisatgista. Baudelaire en parla molt, dels seus paisatges, però normalment són paisatges francesos, molt grisos, sempre amb un punt de nostàlgia, de melanconia. Quan arriba a Itàlia, descobreix el color. Aquesta és una obra que té uns colors llampants, fabulosos, i que...
Molt terrosos, també.
Molt terrosos. I que, a més, ell, quan estava a França, volia, sobretot, copsar, anar a pintar molt d'hora, al matí, a l'alba, o, si no, al capvespre, no? Aquestes llums. En canvi, a Itàlia descobreix aquests valors lumínics que seran els que després passaran directament a l'impressionisme. És a dir, Corot és un pont entre la pintura realista i l'impressionisme. I aquesta és una de les seves obres més bones que va pintar a prop de San Marco, i que veritablement, doncs, ens dona és un gran exemple d'aquesta pintura del mestre Camille Corot.
Camille Corot, una pintura venuda
amb 9 milions d'euros.
9 milions de dòlars, vaja, quasi
dòlars,
res.
Sí.
Amb l'Artur Ramon estem repassant 3 de les obres que formaven part de la col·lecció privada de Peggy i David Rockefeller, i que aquesta setmana s'han subhastat a Nova York. I seguim amb un dels grans, Eduard Manet, i una obra titulada Liles i Roses. I efectivament és això.
És això. És un petit oli de Manet, però en aquestes obres de Manet a mi és on més m'agrada el pintor. Una vegada vam parlar d'aquells espàrrecs meravellosos que pinta, doncs aquí passa igual, no? Aquestes escenes de la vida quotidiana, del que té més proper, de la immediatesa del traç, aquesta mínima pretensió, però alhora aquesta grandesa amb traços molt curts, que són a vegades homenatges a Velázquez, que li va agradar tant a Manet, i aquí podem veure, doncs, aquesta qualitat de les roses, del reflexe que a l'aigua que porta aquest gerro. Però aquesta obra no la va comprar Rockefeller. Aquesta obra la va heredar, per tenir a avi Aldrich Rockefeller, i ell va ser l'únic hereu. I
era l'avi, doncs.
Era el seu pare.
L'avi
era el John Rockefeller, el gran magnat. El pare va comprar aquest quadre. Perquè hi ha una anècdota molt interessant, que és que Peggy i David Rockefeller van començar a comprar quadres molt burgesos i molt dolents. Llavors, Alfred Jarr, que era el director del MoMA, que està construït a la mansió on va néixer David Rockefeller, era la casa, antigament era la casa del Rockefeller, que la van donar a la ciutat i allà van construir el MoMA, Alfred Jarr va anar a casa d'ells i va dir: deixeu de comprar aquests quadrets burgesos i comenceu a comprar coses importants. I a partir d'aquí, Peggy i David comencen a comprar, són els que comencen a comprar impressionistes, als anys 40, 50. Va ser un matrimoni que va viure 55 anys junts, es van conèixer, tenien 16 anys, un amor de tota la vida, i ells dos van comprar, a més, d'una manera molt simultània, que això és molt bonic. Quan una parella, els dos, van junts amb això, les col·leccions acostumen a ser molt bones. I ella manava molt, perquè ella, per exemple, no li agradava Van Gogh i pràcticament, doncs, no en van comprar.
No hi ha cap quadre
no,
de Van Gogh.
Després, per exemple, ella, el quadre aquest de Picasso, que ha fet 111 milions de dòlars, ella no li agradava i el tenia ella a la seva biblioteca. És a dir, ella manava molt, però vam construir una col·lecció increïble, perquè, a més, ben assessorats. Ell va ser durant molts anys el president del Consell d'Administració del MoMA. Per tant, coneixia el mercat de l'art, coneixia el món de l'art, es movia molt bé en el món dels negocis. Llavors, aquesta combinació, diguéssim, de diners i cultura o assessorament, perquè també estaven molt ben assessorats, doncs construeix aquestes col·leccions.
I per què s'han volgut subhastar tantes obres? Ho sabem, això?
Sí, mira, ells, quan va morir... Primer va morir ella, va morir a l'any 90 i 93, crec, d'un càncer de pulmó, i ell la va sobreviure, doncs, fins ara, el 2017.
Sí, sí.
Llavors va decidir ell que tot el que tenien, tot vol dir des d'una pinça d'or que es va subhastar amb $800 de sortida i ha fet $22,000, fins a les joies d'ella, que sortiran ara al juny, i tota la col·lecció d'art la subhastaven, i tot això ho donaven a institucions. Per exemple, a la Universitat de Harvard, on ell va estudiar, a la London School of Economics, on ell també va estudiar, i a més l'havia fundat el seu avi, a l'Associació de les Amèriques, al MoMA, tot això són donacions que van directament a institucions culturals.
És el que deies abans, no?, de retornar a la societat.
Exacte.
Jo tinc recursos, per tant, els moc perquè la societat evolucioni.
Perquè jo els he tret, diguéssim, de la societat, i ara els torno. I això, home, ja sé que tenir molts diners doncs no és tan difícil, però no hi ha tan rics que vulguin després donar d'aquesta forma. Jo almenys a Europa no en conec tants casos.
Al contrari, és acumular, 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 sí. I quan et mors, què?
Quan et mors, doncs llavors és un problema pels hereus.
Clar.
Un problema pels hereus, que llavors intenten resoldre'l com poden. Però jo crec que és molt lloable agafar i dir, mira, tot això ho transformem en diners, i aquests diners els donem perquè ajudin a que aquestes institucions segueixin fent la seva tasca.
Eduard Mané, Liles i Roses, aquesta obra que també es va subhastar aquesta setmana a Nova York.
13 milions d'euros.
13 milions aquesta, 13 milions d'euros. Vaig apuntar-m'ho.
Sí.
9, 13 milions. Anem a conèixer la tercera obra, que també deurà ser careta, eh?
Una mica.
Una mica careta. Anem a la tercera. En aquesta col·lecció d'obres exclusives i pràcticament úniques no hi podia faltar Pablo Picasso, Artur.
Aquesta no és l'obra que s'ha venut més cara, perquè, com et deia abans, la filleta a la Corbeil va fer 115 milions, que és una obra de transició de l'època blava i l'època rosa, però jo he triat aquest cap de dona perquè m'agrada més, tot i que es va vendre per molts menys diners, es va vendre només per 6 milions de dòlars.
No res, això ho podríem pagar tu i jo que ara per mateix,
ser, per ser un Picasso, Picasso d'aquesta època no és tan car. Aquesta peça, per què m'interessa? Perquè està molt connectada amb dos fets importantíssims a la vida de Picasso. El primer és el seu viatge a principis del segle XX a Gósol, on descobreix el cubisme. És a dir, el cubisme neix de la deconstrucció de Cézanne i de Gósol, i d'aquesta experiència que ell té amb els terrats de Gósol. Després això, tot això ho porta, i l'obra seminal, l'obra clau, que són les Demoiselles d'Avinyó, aquesta seria, diguéssim, com una obra que podria ser pràcticament de preparatòria, perquè és una obra que va tenir un procés de dibuixos i d'estudis preparatoris molt important, com va passar també amb el Guernica, és a dir, aquestes obres de Picasso són de laboratori. I les Demoiselles, per mi, és l'obra clau, podríem dir, inclús del segle XX, l'obra que canvia tot el que està en el MoMA, justament, i aquesta és un estudi preparatori, en el que es veu la influència també de l'art negre, no? que era tan important, l'art africà en aquest moment de Picasso, el romànic.
Sí, sí, sí.
És com una barreja de moltes coses.
De quin any és aquesta obra?
És de l'any 6. 1906. Tot això passa al voltant de les Demoiselles, que és justament del 6, i a partir d'aquí doncs és l'inici del cubisme. És a dir, a partir d'aquest moment doncs comença ja el cubisme i començarà totes les avantguardes històriques. Per tant, és importantíssima. Aquesta obra estava valorada entre un milió i mig, i ha acabat fent 6 milions, que si sumem a les altres, doncs ens haurem gastat 28 milions, que no és massa, és el que val un jugador mediocre de futbol.
És gros, eh? Ara fent aquesta comparativa...
Un jugador dolentet, jugador de segona... Avui en dia un jugador de segona nivell, diguéssim. No massa vàlid ni pel Barça.
No per jugar a la Champions.
O sigui, amb 20 i pocs milions el Barça no pot comprar un jugador de primer, no sé que sigui un descobriment que faci, eh? Pensa que Dembélé va costar 150 milions d'euros.
Em sembla exorbitant. De tota aquesta col·lecció de Peggy David Rockefeller, evidentment ens has triat aquestes tres obres, però si haguessis tingut capacitat de comprar-ne alguna, quina t'haguessis quedat? Perquè déu-n'hi-do, fent el repàs a tot el catàleg.
És increïble. Hi ha una que, per exemple, els nenúfers de Monet és una obra única, també. No n'hi han d'aquesta sèrie, estan totes en mans privades. Aquesta segur que m'hagués encantat quedar-me-la. Aquest Picasso, que s'ha venut tan car, també era una obra molt...
115 milions, hem dit, no?
Sí,
de dòlars.
Sí, que és un dels rècords. Per què? Doncs perquè és una obra també molt difícil de poder aconseguir, no? Obres de l'època blava i rosa de Picasso, pràcticament, en mans privades ja no n'hi ha. Llavors, tot això fa que cada vegada sigui més rar. I, a més, el que la gent no sap és que aquests preus, avui, que semblen exorbitants, d'aquí, si ara poguéssim tornar a fer aquest programa d'aquí 10 anys, veuríem que eren preus que s'han doblat o triplicat. Per què? Perquè d'aquí 10 anys hi hauran menys possibilitats d'aconseguir obres d'aquestes. Per tant, a part del plaer que et donen aquestes obres, són unes inversions de futur extraordinàries. I això ho saben els col·leccionistes, i a vegades inclús no hi ha ni col·leccionistes darrere. Hi ha fons d'inversió, qataris o russos...
Grans empreses,
o grans empreses que el que fan és adquirir aquestes obres com a valors.
Com passa amb els diamants o amb l'or, no?
Sí.
Aquesta cosa tangible, no?
Hi ha aquesta cosa de valor refugi d'inversió. Una obra d'art, clar, el manteniment que té és important en quant a assegurances, en aquest cas, però és mínim, no té massa més que això. I, per tant, doncs, és un valor, quan és molt bona i, a més, té una història al darrere, té un pedigrí, perquè estem parlant d'obres que van pertany, això no ens oblidem.
I exclusives, que són úniques.
Clar,
no n'hi ha una altra igual que aquesta, no?
Molt difícil després de que tornin a aparèixer. Quan tornarà a aparèixer, doncs, un Monet dels nenúfers? O quan tornarà a aparèixer un Picasso d'aquesta època?
És una altra època, aquesta, no?
I, a més, després no ens oblidem que aquestes grans companyies, en aquest cas Christie's, pensa que Christie's i Sotheby's dominen el 90% del mercat de l'art. I, per tant, i Christie's últimament està avançant a Sotheby's, amb aquest any s'ha vist amb el Leonardo,
com, sí.
I ara amb aquesta col·lecció Rockefeller. Què fan, també? Utilitzen molt bé els mitjans antics de promoció, els catàlegs, les evening sales, però també utilitzen molt bé els mitjans nous. Això ho explicava el Llucià Homs ahir a La Vanguardia d'una manera molt, molt, molt intel·ligent. És a dir, les fórmules antigues i les velles a disposició de màrqueting, a disposició de fer això un must, que diuen en anglès, no? un event absolutament únic, que l'has d'anar, que no pots deixar-lo de tenir en compte, i que els col·leccionistes es maten
per ser-hi,
per comprar. Llavors, què passa quan dos volen una obra que puja a nivells de rècord?
Doncs ja ho hem vist amb aquestes tres obres que ens ha triat l'Artur Ramon en aquesta subhasta històrica, la de la col·lecció privada de Peggy i David Rockefeller. Gràcies, Artur. Demà més, com sempre.
Fins demà, Mercè.
Ara anem a l'agenda.